Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ei, he acabat. Avui he entrevistat a la Janira Planas. Em sap molt de cultura d'internet. Hem parlat de memes, de stickers. I m'ha fet molta gràcia perquè aquest concepte del shitpost, li he dit, com ho pots dir en català? I em diu, publicació merdosa. Realment hi ha moltes publicacions merdoses a internet. Adéu.
Cada vegada hi ha més memes, hi ha més moments, diguéssim, històrics a nivell d'internet que sorgeixen tant de TikTok com de Twitter, primer de tot. I després s'expandeixen a totes les altres plataformes, no?
Pop-up amb Mariola Dinarès.
Janira Planas és experta en cultura d'internet i tecnologia. És a TikTok. La segueixen 73.000 persones. Experimenta a xarxes en tots els formats i té un ull posat a tot el que es fa a la resta del món.
Avui, la cultura d'internet, memes i TikToks, amb Janira Planas.
Hola, Janira, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
T'agrada el meu Genius Bar particular?
Solíssim.
Aquí es ve a fer feina, eh? O sigui, és com... hem d'aprendre moltes coses. La Janira Planas és una experta en cultura d'internet. Jo diria que estàs al dia de totes les tendències i sap on buscar el significat de totes les coses. I sobretot una cosa que m'agrada molt de la Janira és que analitza el comportament de la gent dins d'internet. I això jo trobo que és apassionant, això.
Ho és.
No?
Sí, sí.
És una mica la nova sociologia, diríem, no?
Total.
Escolta, jo sempre dic que la xarxa no té edat i que les generacions no existeixen, però crec que tu estàs totalment en contra d'això. No, va, anem a lluitar.
A veure, és una mica com que entenc l'argument de que les generacions no existeixen o que són una invenció del màrqueting i que simplement serveixen per contraposar-nos, inclús. Però sí que trobo que certs grups de o sigui, cada X grup d'edat, no? O sigui, a causa de l'entorn, una mica a causa també dels fets o del context en el que ens ha tocat viure, ens caracteritzem o potser tenim uns tipus de comportaments més similars que d'altres grups, no? I quan estem com... És una mica allò de parlar des de diferents marcs mentals, no? De dir, vale, estem parlant però no ens estem entenent. Per què? Pues perquè tu tens X referències i jo tinc aquestes altres, no? Llavors sí que trobo que és interessant parlar de generacions una mica per, entre cometes, pecatitzar tots els moments històrics i com les noves generacions que venen entenen una mica com tot el que és la societat, quines aspiracions tenen i fins i tot poder pensar també en quin futur arribarem a tenir, no? Llavors, en certa manera, les generacions són una mica... La definició d'una generació és la hipèrbole, no? De la persona més... diguéssim, que et podries imaginar més d'una generació Z o millennial, no? Pues seria com la definició d'aquestes generacions. Crec que, òbviament, tots tenim una miqueta de tot o certes coses. Per algunes coses podem ser molt millennials, per algunes coses molt Zetes i per altres molt boomers, no? Llavors, en certa manera, sí, crec que ens ajuden potser per poder entendre certs fenòmens socials.
Clar, però potser hem trillat massa la paraula boomer, no? Perquè o sigui, quan ja no saps una cosa ja ets boomer, no?
Sí.
I els boomers, al fons, mira, és que això m'he anat a documentar, perquè jo, és una lluita que tinc jo personal. Boomer fins al 64, és a dir, que és la gent que s'està jubilant ara, els boomers. Jo encara no em jubilo. Però clar, o sigui, moltes vegades hi ha gent que veig que dius ui, no, els meus fills, jo sóc un boomer. I són gent que igual tenen 40 anys, no són boomers els de 40 anys.
Exacte, bueno, jo crec que boomer no s'ha, o sigui, no s'ha associat tant a la definició com a tal de la generació o del context generacional, sinó més com a, s'ha assimilat com a paraula de dir, vale, si ets una persona que ets una mica negada als canvis o que no té intenció d'aprendre, per dir-ho així,
així compro.
Ets boomer, saps? Però és com que jo puc tenir un amic de més jove que jo, de 20 anys, i que de sobte sigui boomer,
el meu
saps?
Fill diu que feia servir la paraula boomer és molt boomer.
també pot ser.
Saps què vull dir? Va, mira, o sigui, hi ha moltes generacions, ja ho has dit, no? La X, la Y, la Z, Centennial, boomers... Qui d'aquestes generacions, enteses com el màrqueting les ha entès, pot entendre millor, per exemple, la cultura del meme?
Clar, és que diguéssim que la generació Z és la que ja va començar o ja vam començar a viure en aquest món on internet era el nostre dia a dia i no era una cosa estranya o externa que havíem de conèixer, no? Sinó com més depenent, òbviament, de l'any de naixement i tot, però com que està més naturalitzat en el nostre dia a dia i no entenem segurament la vida sense tenir un mòbil, sense tenir un ordinador, no? I hi ha certs moments, doncs, que és això, que els relacionem ja amb això. Et diria que la generació Z i la generació que ve ara, que és l'alfa, no? Que, òbviament, o sigui, és com... És el meu, o sigui, parlar en memes és parlar normal, no? Com, o sigui, és la manera de comunicar-se. Llavors, en certa manera diria que aquestes, tot i que clar, el meme com a tal és intergeneracional, o sigui, hi ha meme, el que passa és que sí que hi ha memes que es poden dir que són més, doncs, de boomer, entre cometes, no? Perquè a lo millor són amb codis d'humor de fa uns anys que ara, o sigui, estan una mica com fora de context. O fins i tot definir certes coses, certs moments històrics, tothom ho entén i al final un meme és la unitat atòmica més petita del llenguatge, no? Per dir-ho així, és com si tu vols traspassar una informació, dir alguna cosa, un meme és la forma més senzilla, no? de dir-ho.
Llavors, jo tinc enveja, per això, de les generacions que es comuniquen via missatgeria o via WhatsApp o via el que sigui a través del meme, perquè trobo que intel·lectualment és difícil, o sigui, no trobo que sigui. Hi ha gent que es pensa que és una tonteria
no.
I en canvi és amb molt poca cosa es dona molt d'informació.
Exacte,
no?
Exacte, sí. I a més, clar, sobretot, ja no és només el donar molta informació en poca cosa, sinó que és parlar certs codis,
clar.
No? De diguéssim, com de certes... de certs grups o comunitats o gustos, interessos, no? en aquella imatge. És a dir, que segurament en una mateixa generació i en una mateixa edat o en una mateixa classe poden haver diversos grups, no? Que cada un d'ells, doncs, tingui com a referent, doncs, un a la Taylor Swift, l'altre al Bad Bunny i l'altre els tiets, per exemple, no?
Sí.
I si un està fent un meme d'una cosa que ha passat amb la Taylor Swift, segurament, si no entén tant el context, la història, el lore de Bad Bunny, no entendrà un meme que faci referència a algú d'ell.
Clar,
no?
És que hi ha gent que navega per internet seriosament i, clar, llavors no entén res.
Exacte.
De tot això, no?
Exacte.
S'ho pren tota la valenta i s'ho pren tot com si fossin sentències. Llavors, el sarcasme, la ironia... fins i tot en un tuit, no?
Exacte, és que és una mica complicat. O sigui, si ho haguéssim de reproduir a nivell imatge, jo m'imaginaria com una ceba que té moltes capes, no? I que depenent de la pàgina que a tu cliques, té més cebes aquella pàgina d'ironia, més capes, perdó, d'ironia, no? De la ceba o menys. És a dir, pots arribar a una pàgina, un Wikipedia, que té zero capes d'ironia i seria com una coseta superpetita. En canvi, te'n vas a Twitter o a certs comptes i tindria moltes capes.
Home,
no?
Ja que estem en moda taller, anem a posar per un exemple que pugui entendre algú que diu, a veure, per fi el pop-up m'expliquen bé què és això del mem. Clar, algú, per exemple, a l'època de Facebook efervescent, no? Hi ha gent que s'ha quedat allà de forma residual, que diu bon dia, no? Amb una imatge com molt així, no sé, tipus pastel, obsoleta.
Sí.
Llavors, aquestes imatges es fan servir molt també de forma irònica, no?
Clar, diguéssim que és com la generació Z especialment s'ha reapropiat d'aquesta imatge, no, que utilitzaven més, doncs, els pares, o sempre es fa la broma de la tieta, de WhatsApp, no, això, els grups de WhatsApp familiars, i l'utilitzen però com amb un doble sentit, no, de dir, jo et puc dir bon dia o a lo millor no és bon dia al matí, sinó és bon dia per la tarda perquè m'acabes de dir una cosa que estàs empanat, no, i et passo això com a bon dia i fer broma, no? O sigui, és com donar-li una mica la volta o ironitzar una cosa que, en certa manera, quan s'ha enviat, era sense cap tipus d'ironia, no? Era amb tota la intenció, o quan te l'enviava el teu familiar, amb tota la intenció de que tinguessis un bon dia realment i que t'inspiressin les flors de la foto, no? Llavors, una mica així.
Una de les gràcies, o sigui, una dels teus forts és que expliques coses supercomplicades de forma fàcil. Jo vaig veure diverses xerrades que tu has fet i has parlat molt del shitposting, no? Jo crec que explicar què és el shitposting, ara ho explicarem, fa que entenguis molt bé tot això que estem dient.
Exacte,
no?
Exacte. O sigui, el shitposting és una mica el que estem comentant ara, no? Realment és dir una cosa que aparentment no significa res. O sigui, al final, shitposting, si ho traduïm directament al català, seria...
Escrit de merda.
Sí, alguna així, una publicació merdosa, per dir-ho així, no?
Sí, has estat més bé, tu.
Una publicació que no val res, que
sí.
Aparentment pot semblar que no valgui res, però... realment a qui s'està dirigint, per qui s'està dirigint té tot el sentit del món, no? O està fent referència a una cosa que just acaba de passar i dius, vale, aquesta persona en certa manera forma part de, com del meu grup o de els mateixos interessos, té els mateixos interessos que jo, perquè està fent una referència a una cosa que jo també entenc, no? Que jo també he format part d'això, ho he vist o sé d'on ve. Llavors és com diu una cosa que aparentment no té sentit, però que per la comunitat a la qui va dirigida en té tot el sentit, no? I aquí entren molt els memes realment, que és com una mica el dir, vale, explica'm això, no? Realment, moltes vegades, dic, o sigui, jo per exemple no estic tan posada en el món del gaming, no? Dels esports. I a vegades pues això demano, no? O a la meva parella o als meus amics, vale, explica'm el context d'això, què ha passat? Ah, doncs mira, just ara estan sent els mundials del LOL i ha passat això amb no sé quin jugador. Ah, vale, vale, llavors ja entenc la,
clar, llavors la broma, ja entens,
no?
La broma.
Exacte, però... ja entenc el meme, ja, llavors ja és fàcil. Però el complicat dels memes és, i del shitposting en general, perquè potser no és un meme, sinó que és un tuit o és una publicació X, no? És entendre el context d'on venen, no? I que, per què ha passat això. I...
Mira, ara que deies això d'on venen, venen molts de Reddit, no?
Exacte.
No? Una mica aquest portal d'Estats Units, on, bueno, que és bastant col·laboratiu, no? Molts dels que estem veient surten d'allà.
Exacte.
No?
Sempre, sí que és veritat que amb els últims, o sigui, l'any passat, una pàgina que es diu Know Your Meme, que és com, diguéssim, una enciclopèdia d'internet molt bona per entendre precisament d'on venen els memes.
Clar, per saber el significat, no?
Exacte. Mm. Va fer un estudi i analitzava una mica quines plataformes eren les principals generadores de cultura d'internet. I sempre s'ha dit, no?, o s'ha vist que sí, que venien de Reddit o venien de grups tipus, jo què sé, 4chan o on dins d'aquests mateixos grups hi ha grups a vegades d'extrema dreta que s'ha parlat i tot això, no? Però sí que venien de plataformes així. El que passa és que
ara... Sí, ho has dit això perquè quan es parla de 4chan la gent ja diu...
Clar, és que sempre... Sí, sempre es parla com d'extrema dreta, però no necessàriament és d'extrema dreta.
Val.
Què passa? Que en aquests dos últims anys, o en aquests últims anys, especialment amb el sorgiment de TikTok i diguéssim, l'èxit de la plataforma, cada vegada hi ha més memes, hi ha més moments, diguéssim, històrics a nivell d'internet que sorgeixen tant de TikTok com de Twitter, primer de tot, i després s'expandeixen a totes les altres plataformes, no? Que això també és molt interessant, no? Saber exactament quines plataformes, tot i que no tinguin tants usuaris com altres, és a dir, jo sé, Twitter o X, com li volem dir, comparativament amb Instagram, no tenen, o sigui, és un competidor que no, vull dir, té molts més usuaris Meta en aquest sentit, no?, amb tot el complex d'empreses.
No?
Tot i que, diguéssim, que el tipus d'usuari que està a Twitter és com més generador d'aquests moments culturals, no? I a TikTok igual, realment.
I bastant, o sigui, molt lligat a l'actualitat també, no?
Exacte. A lo millor hi ha un so de TikTok que és una frase o alguna referència que s'ha repescat d'alguna pel·lícula de fa 20 anys, que ara de sobte tothom està dient aquesta frase durant uns dies, no?, internet, perquè hi ha hagut un TikTok que s'ha fet viral i no sé quantes persones han fet un vídeo també, 30.000 persones han fet un vídeo també amb aquell so. Llavors és com que està formant part del moment aquest dels memes.
Tens alguna tàctica per trobar l'origen de les coses? Perquè jo també, com a periodista digital d'investigació, dic que, és que el que hauríem de fer com a bones periodistes que som és trobar qui ha sigut el primer, però això és molt difícil a vegades, no?
Sí, a veure, amb certes coses potser no és tan difícil. Especialment a TikTok cada vegada està sent més fàcil quan vas a la barra buscadora, quan hi ha alguna tendència en específic que ve d'un usuari intentar venir, buscar d'on ve, no? O inclús la font de si és una pel·lícula o el que sigui, el que deia l'enciclopèdia que està de Know Your Meme, no? Per exemple, moltes vegades et busquen quina és la persona que ha originat aquest contingut. O moltes vegades sí que és veritat que jo, per exemple, soc una persona que llegeix moltes newsletters enfocades a la... O sigui, que parlen de cultura d'internet, no? I la majoria d'aquestes newsletters, com és gent que és periodista, que es dedica a escriure tot això, sí que diuen, vale, hem anat fins al fons d'això, no? I just és aquest usuari que ha publicat aquest primer vídeo i que després tothom l'ha replicat, no?
Gent molt especialitzada i que s'ha dedicat estona a fer-ho. Ara que dius això de les newsletters, hem preparat també un dels pop-ups d'aquesta temporada, serà fer un taller per fer una bona newsletter. Clarament sembla que sigui bastant el futur, diríem, del periodisme de credibilitat, no? O tu tens una newsletter, he vist,
sí,
de Substack,
exacte,
no?
Exacte, sí, Substack. És que realment és una mica com... A veure, realment al futur estaria bé que seguís estant en els mitjans, no, del periodisme, perquè en una newsletter tu no tens un editor, no tens un equip que et pot ajudar a fer fact-checking i mai saps una mica què acaba sortint en allà, no? Però sí que és veritat que normalment si la persona que escriu aquesta newsletter o el periodista que l'escriu vol tenir certa credibilitat i que la gent doncs el segueixi, la segueixi o inclús es subscrigui tot això, doncs normalment s'encarreguen, no, de que les fonts siguin verídiques i que no hi hagi cap escàndol darrere.
Però clar, depèn,
no?
del
però
que
depèn
faci
una mica,
el periodista.
Mai pots acabar de... O sigui, mai pots acabar-te de creure clar. 100%.
No és una validació col·lectiva, exacte. Sinó que és aquella persona exacte. Que tu hi creus perquè exacte. Pel temps o... Pel
sí, que
sigui,
sí que és
no?
veritat que trobo que moltes newsletters, el que està molt interessant, és que tenen una funció molt bona de curació de continguts. És a dir, hi ha tanta informació a internet que és molt complicat estar al dia de tot, llegir-ho sí. tot o no perdre't articles, però sí que hi ha persones que, una mica, jo realment també faig això, o sigui, moltes vegades a la newsletter poso articles o coses que em semblen interessants llegir, que clar. Moltes venen de mitjans, no? Llavors és com, val, sé que aquesta persona s'ha llegit això i potser ha aprofunditzat una mica més, però ja em ve d'una base que
clar,
és
clar, però jo com a seguidora teva, per no? exemple, ja veig quin és el teu perfil clar. I tal, i llavors doncs és el que tu recomanes, no?
Exacte.
Clar, parlàvem abans dels memes, però jo crec que pot ser de qualsevol cosa. Quina data de caducitat tenen actualment? Clar, perquè estem vivint en una acceleració tan bèstia.
Això és interessant. Depèn una mica. O sigui, per posar un exemple dels últims d'aquests últims mesos o d'aquest any, no? Per exemple, quan David Bisbal va sortir i va dir bueno, ¿cómo están los máquinas?
¿Cómo están los máquinas? Lo primero es...
Exacte. Diguéssim que, bueno, ara potser si ho fas en algun lloc, en certa manera
ja no
pot tenir gràcia, potser perquè es veu com una cosa quasi vintage.
Clar, ja és
però,
vintage.
El problema que té això és que és que tothom ho utilitza, llavors es crema. És com si t'estiguessin explicat un acudit 52 vegades en un dia. És que diries, vale, és que ja està.
O sigui, i quants dies hauria d'haver durat les màquines?
Clar, depèn. O sigui, jo per mi 48 hores. 48-72 com a molt, ostres. Realment. O sigui, màxim 4 dies. Però és com sí, si ho pensem nosaltres com a usuaris. Entrem a Twitter, entrem a Instagram o entrem a TikTok perquè es va popularitzar per tot arreu, no? I jo sé, 2 de cada 10 vídeos o 3 de cada 10 vídeos són una referència a això. Amb tots els impactes que tenim cada dia, ens cremem molt ràpid de veure això, no? O sigui, és com que al final ja no té, realment ja no té gràcia després, no?
I dius, vale. Ell realment ho ha jugat bé, per això, no? Perquè has entrat a la broma i, no sé, li ha caigut bé gent que no s'esperava, no?
Sí, això està molt bé. O sigui, això jo crec que ja és una cosa que totes les celebrities, totes les persones ho han de fer ja. O sigui, si hi ha algun moment que es viralitza d'ells i que potser ells fa uns anys haguessin pensat que els deixen ridícul, sí, és jugar-ho en el teu favor, no? En aquest aspecte. I ell sí que potser ho podria tornar a dir, perquè és qui ho ha dit, depenent de quin context, però clar, és que depèn. Després hi ha altres memes que com no s'utilitzen tan seguit o no els està publicant tothom o marques s'estan afegint tan ràpid, doncs sí que els sí tenen una durada més perenne, no? O sigui, els pots anar utilitzant de tant en tant i dius, mira, aquest és un meme, és un template, no? És un exemple que em serveix per publicar certes coses.
És que ja és complicat, per exemple, jo com a periodista, de vegades en el meu equip li deia, avui podíem parlar d'això, dic, home, així és vell, va passar ahir la nit. I dius, ostres.
Sí.
No, o sigui, i clar, això encara és més complicat, trobo.
Sí.
No la cultura d'internet i la cultura pop, perquè si ho fas malament, com a community manager d'una marca, ja quedes com molt malament, quedes com
exacte,
molt passat, no?
Exacte, sí, però... sí. O sigui, crec que a nivell periodístic pot ser interessant igualment parlar de certes coses perquè, en certa manera, hi ha un punt més d'investigació o de profundització sobre per què ha passat X cosa, no? Llavors doncs no passa res que no sigui tan immediat perquè s'entén que som humans i hem de fer com aquesta tasca de recerca i de pensar exactament què significa X cosa. Però clar, quan estàs utilitzant un tipus de xarxa plataforma que és tan immediata i que clar. És tan constant, o sigui, o no t'hi sumes al meme perquè no es morirà ningú, o si ho fas, fes-ho ràpid, o sigui, fes-ho el dia següent o
quin
tal.
Quin estrès. Sí. Clar, obrim també el meló dels stickers, emojis i emoticones, fins i tot, no? Que ara, segons com, pot ser una mica vintage, no? Posar clar, dos puntets i un parèntesi, doncs mira, igual encara quedes bé.
Sí, jo això sempre dic que depèn una mica, òbviament, del context i amb què estiguis parlant, o sigui, és com codis de llenguatge. El que sí que passa és que, clar, precisament amb el que dèiem de la generació Z, no? O sigui, el posar molts emojis o posar segons quins emojis en certes publicacions o especialment a les xarxes socials, el que passa molt és com que ho veus, que ho intenta fer gent, no? que potser no ha utilitzat mai aquests emojis o que intenta anar com entre cometes de jove o marques que intenten aproximar-se a un públic jove, però que estan publicant certs emojis i certes coses que queden molt poc autèntiques, no? O sigui, hi ha molta inautenticitat. Llavors, això és el que fa que es vegi com una cosa, entre cometes, el que deien boomer o com de no voler entendre, no? És a dir, clar, moltes vegades el que passa és que aquests emojis s'utilitzen amb molta ironia, no? O sigui, és com, o no utilitzes l'emoji perquè veus que no toca, no? O en poses moltíssims per representar o expressar amb exageració un sentiment, no? O alguna cosa que et faci sentir el que estàs publicant. Llavors, clar, és bastant, trobo que té bastant de tricky, no? O sigui, no? És com complicadet el decidir quan posar-ho i quan no, i té molt a veure amb la personalitat, tant que tu com a persona vols expressar online com si estàs amb una marca igual.
Clar, m'imagino que una cosa és ja et dic, els chats o la missatgeria instantània amb els amics, els grups de WhatsApp, el que sigui, que tots els que esteu junts o que s'ho envien és el mateix codi, no?
Exacte.
Però clar, a mi em fa una certa gràcia quan això passa, per exemple, a Twitter, on hi ha tothom barrejat, no? Sí. I es pot fer un tuit amb ironia i que se n'ha arribat a fer notícies de tuits que eren bromes i la persona ha hagut de demanar perdó.
Quan era una ironia,
quan era una ironia al principi. No sé si hauríem d'inventar-nos algun codi per dir que això és ironia.
És que hi mates tota la ironia, llavors, saps? Ara que hi ha les community notes a Twitter, que hi ha les certes bromes i certes coses que a baix et posen com un disclaimer d'això és una broma, això és no sé què, et donen el context d'on ve, és com, vale, estem matant la ironia, no? O sigui, és com aquí, llavors ja no podràs fer una broma, és com, saps?
Clar, ara surt, és veritat a Twitter que et diu
certes
el
coses,
context, s'ha explicat per què és perquè allò. Sí, sembla un context, una mica.
Una mica, sí. Però bueno, és el que hi ha, realment, perquè clar, si no... Sí.
A veure, hi ha una cosa que parles i que tu en parles de forma molt positiva, que és el microentreteniment. O sigui, tu ets fan dels vídeos si poden ser el més curts possibles, no? Explica'ns una mica això. Argumenta-ho a la gent que diu, no pot ser que anem tan ràpid.
Clar, a veure, o sigui, crec que el microentreteniment és interessant perquè moltes vegades el que passa és com que ens donen o ens poden obrir una porta, no? a després voler buscar més informació sobre una cosa, no? Però tu amb 15, 20, 30, 60 segons has après a sintetitzar una cosa i a explicar-la, no? I a intentar captar l'atenció d'un públic explicant doncs, un tema específic, no? Clar, òbviament no tot ha de ser microentreteniment, però crec que sí que és un format explicatiu i a més generalment fet en vídeo que és molt fàcil que agradi a tothom, no? Perquè és la manera més fàcil per nosaltres d'entendre coses, de retenir informació, no? És com, és molt més natural, trobo, que no llegir fins i tot, no? O veure només imatges descontextualitzades, no? És com un mix de les dues coses. Llavors, sí, o sigui, jo sobretot sóc fan especialment amb plataformes com TikTok, no? De dir, val, és que realment han obert un món, no? De, molt gran de possibilitats i d'arribar a trobar contingut que d'altres maneres doncs potser no hi haguessis arribat mai, no? O no haguessis après certes coses.
Que venim d'un moment, jo recordo, quan a la tele demanaven vídeos, que la gent envies vídeos, i amb ironia feien en horitzontal,
Sí.
I jo pensava, no se n'estan adonant que la gent els envia en vertical expressament?
Sí, sí.
Demostrant que, o sigui, era com una guerra també generacional.
Sí,
no?
Sí, sí.
El format.
Sí. Clar, és que jo això sí que és veritat que clar, també ho he viscut una mica inclús a la Unió, dir, els vídeos sempre feu-los en horitzontal perquè després per l'edició, sobretot perquè clar, veníem de YouTube, o sigui, el format era YouTube i era important per YouTube i per qualsevol plataforma així, no? Què passa? Que arriba a TikTok i això trenca totes, bueno, TikTok i les històries d'Instagram,
sí,
no?
Sí.
I tot això, llavors és com, clar, realment ens interessa el format vertical, no? I vull dir, i llavors ara és com ja aquesta mena de cortocircuit mental, no? Que si pots gravar-ho amb les dues maneres, millor.
Clar, no? I també m'imagino que al principi també la televisió lineal feia com unes formes perquè no quedés en blanc a dreta i esquerra i ara ja directament passen, posen una cosa en vertical allà al mig i ja està, no?
Exacte, sí, suposo.
S'ha normalitzat com molt ja.
Sí, perquè és com... al final estem amb el mòbil tot el dia, no? O és una de les eines de comunicació que tenim molt constant. Llavors és, com, és un format que entenc que ja no se'ns fa tan estrany, realment.
Bé, altres coses interessants, per exemple, una de les coses interessants a parlar amb tu també de la cultura d'internet és el tema dels algoritmes, evidentment. Ens marquen, diem que internet és global, però al fons cadascú de nosaltres està en una bombolla que ell mateix crea fent m'agrades i fent mil coses, no? Tu sempre dius que et pots crear una bombolla que t'aporti, no?
Exacte, sí, 100%. Sí que és veritat que, clar, primer de tot, el primer pas és ser conscient, no, de com funciona qualsevol xarxa social, que, òbviament, l'algoritme que està millor treballat, diguéssim, és el de TikTok, el de ByteDance, que és l'empresa matriu, però totes les altres plataformes tenen també aquests algoritmes. Tu quan entres a Instagram et mostra el contingut que en teoria Instagram entén que més t'agradarà, o si vas a la teva pàgina d'exploració també ho veuràs, no? O a Twitter igual amb la pàgina ara que tenen per tu, i YouTube també té algoritme de tot. Llavors, ser conscient d'això pot fer que tu, per exemple, si estàs veient contingut que no t'agrada, doncs hagis de fer l'esforç, òbviament, d'anar a posar no m'interessa això, no? Llavors, cada vegada se't deixi d'ensenyar menys contingut d'aquell estil, no? O inclús bloquejar certes coses, silenciar certs aspectes. Però clar, jo crec que l'interessant és que quan ja diguéssim que la plataforma identifica una mica com ets o quins interessos té, moltes vegades et suggereix inclús coses que tu potser no haguessis pensat que t'agradarien, no? Però que estan relacionades amb diguéssim, en una mena de molècula, no? amb aquell
clar,
contingut
que t'agrada. Clar, això és interessant, perquè si no et quedes també amb el teu i ja està, no?
Exacte, sí.
Clar, però el fort és entendre cadascuna de les xarxes, no?
Aquesta és la part més positiva i la que jo sempre reivindico, no? En certa manera, perquè sempre s'ha parlat relativament negativament de les xarxes, crec que cada vegada menys, no? Però, clar, després hi ha tota la part més perversa que pot tenir, que hi hagi uns certs algoritmes, que entrem en càmeres d'eco, no? I és complicat això, no? Però
per exemple, la gent que està a TikTok i diu ai, a mi no m'agrada TikTok perquè sempre... Mira, conec un que diu això. Perquè només m'ensenya hindús menjant fideus.
Exacte.
Clar, millor que no ho diguis això, perquè salata, no?
Exacte. D'alguna manera t'interessarà aquest contingut, o te'l miraràs simplement perquè estàs enfadat i te'l mires tot, o mires els comentaris, o comentes alguna negatiu.
I últimament soc una mica friqui amb això. Quan veig algú que és molt consumidor de TikTok, dic, puc mirar el teu per tu?
Clar.
Perquè clar, potser així coneixes més, clar, no? Cada persona.
És veritat. Sí, totalment.
Però li fas això a un adolescent que li vaig fer i un dia a la ràdio va fer una cara de lila blava. Com si li hagués demanat.
Clar, és que
clar, és molt íntim. És el que tu has mirat a TikTok.
És molt íntim, sí que és veritat. A mi és
sortia molta noia, ja vaig dir...
Clar, és que depèn.
Estàvem allà a la ràdio.
Sí. Depèn de la persona.
I després també, clar, el tema de Twitter, tu creus que, amics, ha canviat el tema de les tendències? Abans estàvem tots com obsessionats en ser tendència, no sé què. Però clar, crear una tendència tampoc és tan difícil. Bueno, o depèn també de la xarxa social.
Sí.
Tampoc depèn de tu, no?
Clar, sí que és veritat que la part de ser tendència a Twitter o ser tendència a X o això sí que és una cosa com que no escolto tant. Crec que és més... O sigui, es parla més ara del
tren,
del viral. Sí,
o com es crea un tren a TikTok, potser, no?
Sí, exacte. O, al final és una mica el que portem ja molts anys parlant, que és la viralitat, no? Però igualment a la plataforma. Crec que ser trending topic és una cosa que sí que és veritat que ja no... O sigui, segurament hi haurà especialment empreses que els sembli interessant o important, però no és una cosa que es valori ja tant o que diguis, ostres, hem estat trending topic aquí, perquè no, és que ja hi ha tants usuaris i està tot tan atomitzat que pot ser trending topic una cosa que sigui una xorrada perquè un dia està hi ha poca activitat parlant sobre un mateix tema en comú i de sobte apareix un tema que hi ha mil persones tuitejant sobre això, no? I no és una cosa que sigui tendència nacional, sinó que simplement s'ha quedat allà a Twitter, no?
Janira, si haguessis de fer un mini-taller per ser tren, per aconseguir... Jo vull fer un tren. Això és molt difícil?
A veure, depèn. Depèn de què comptis i de què vols fer. O sigui, et diria que, per exemple, podries començar una tendència dient... parlant d'una situació teva quotidiana, no? I que de sobte hi haguessin diverses persones que s'afegissin també i veuries que ho contextualitzarien en el seu entorn, no? Com de dir...
Has estat una mica conxorxada amb més gent, no? Per això, per fer com l'impuls?
Clar, també és veritat. O sigui, mira, pensa que les grans empreses, per exemple, com discogràfiques, quan volen que una cançó sigui viral a TikTok, el que fan és contractar a petits influencers o microinfluencers o alguns de grans també, perquè utilitzin aquesta cançó i generin doncs, aquestes mateixes tendències dins de les aplicacions. Llavors és una mica com, clar, ho pots fer, o sigui, hi ha tendències que sorgeixen molt orgàniques d'un usuari que després hi ha d'altres que els imiten, però generalment has de pensar, vale, què vull fer? Vull agafar un producte d'una marca famosa i fer alguna cosa rara i que tothom m'imiti? Vull parlar d'una situació meva quotidiana amb una cançó i que tothom utilitzi aquesta cançó i també parli d'una situació quotidiana? Clar, depèn. El tema és que moltes d'aquestes tendències sorgeixen de manera natural, o sigui, clar, orgànica. És tenen, a dir, és com que no hi ha darrere una cosa molt pensada. O sigui, moltes coses sí, i cada vegada hi ha més empreses, agències, que saben fer les coses bé i saben, diguéssim, posicionar certes tendències de manera que quedi natural.
Els clients t'ho demanen, per això?
Algunes coses sí. Sí, sí, sí.
No, de dir, ostres, jo vull aconseguir això, no?
Sí.
Bé, en un dels... Tu tens un podcast que dius que ara el tens una mica aturat, el Due Diligence, on parleu de tot això, i en un dels episodis et veia molt fascinada amb la realitat virtual.
Sí.
O sigui, en plan, tu el tema metavers, això t'agrada?
A mi sona interessant, realment. Sí que és veritat que, com amb totes les noves tecnologies, s'ha venut molt de fum, no? I també estem en un moment en el qual... estem en un moment en el qual la moderació de continguts, per exemple, a les plataformes és nefasta, i m'estàs parlant ara d'un metavers, no? Que, vull dir, qui te l'ha demanat, no? Llavors, en certa manera, sí que entenc la crítica i una mica la situació de dir, vale, simplement el que esteu volent és aconseguir més capital i seguir creixent i expandir-nos sense reflexionar res, no? Però sí que trobo que el metavers, la realitat virtual, que de fet ja existeix en els videojocs, no? En moltes sí. ocasions, és interessant perquè és com una nova manera d'entendre de fer contingut, d'entendre com som online, no? I el desenvolupar doncs, certes maneres noves de comunicar-nos, no? Fins i tot. I no sé, o sigui, trobo que pot tenir possibilitats interessants, sobretot amb això. Jo el que més m'agradaria és el poder viure, entre cometes, o viatjar al passat, per exemple, amb aquestes realitats virtuals, sí. O veure coses com, jo què sé, pensava, per exemple, aquest cap de setmana que anava al cine a veure The Eras Tour, no?, de la Taylor Swift. M'imaginava tenir unes ulleres i veure-ho allà en realitat virtual com si estigués en el concert realment.
Sí,
quan els gràfics millorin i estiguin al nivell de que sigui com una pel·li, dius, uah, ha de ser increïble.
Som unes fascinades de tot això i d'estar molt al dia. Per què creus que hi ha gent que li fa mandra? No, perquè hi ha gent que és veritat que parlem i dius, ai, això és xulíssim, això que ha sortit, no sé què. Sí. Som unes apassionades, tant tu com jo, però hi ha gent que veig que li fa mandra.
Bueno, jo crec que té a veure una mica amb la curiositat de cada persona i també amb certa reticència al canvi, no? O sigui, és com a tu et pot agradar molt el canvi perquè ho vegis amb certa positivitat, o potser ets un perfil que no li agrada tant el canvi, sí que li agrada en canvi, o sigui, sí que els agrada molt doncs repetir bé les coses, o sigui, repetir molt les coses, fer-les bé, profunditzar molt més, no? Llavors, depèn del perfil i depèn de la persona i de l'entorn també, o de les referències culturals fins i tot de cada una de les persones. Però jo crec que té molt a veure això amb la curiositat i també amb com mantenem els canvis.
Sempre dius, no, que tu et mou molt la curiositat,
sí,
no? I
exacte.
Vas fer una TED Talk sobre això.
Exacte, fa molts anys.
Sí, fa molts anys. Mira, per acabar et diré noms i em dius què penses d'aquests noms. Julio Iglesias.
Bueno, llegenda, no? Però no et sé dir molt més.
Veràs.
Sí.
No, és el meme que ara ja no posem millor. No. Bad Bunny.
Clar, és que just ara estic obsessionada amb el nou disc. Doncs el més gran del món.
Ha fet molt per la cultura d'internet,
sí.
No, Bad Bunny?
Per la cultura d'internet i per la cultura hispànica també, a tot el món. O sigui que sí, sí.
La Emma Chamberlain.
Clar, una pionera, realment. Ella és l'autenticitat i va ser de les que van començar tota la nova onada, diguéssim, de tipus de publicació de to online.
I Harold?
Un dels memes que es poden anar utilitzant
és l'avi.
De manera més, poc o sigui, més
però
perenne.
Però no es diu Harold, la gent diu...
L'avi Harold.
Però es diu Andras Arató, és un
sí,
gres.
Sí, exacte, bueno, que va fer una sessió d'imatges d'estoc i mira, es va convertir en llegenda d'internet també.
Doncs i m'agradaria acabar amb el meme del nòvio. Tu te'n recordes d'aquest meme? El meme del nòvio, que és una foto que surten tres persones.
Sí, sí.
Clar,
sí,
la gràcia d'aquesta foto és que es va fer a Girona.
Sí.
I jo crec que és una de les entrevistes més buscades que mai ha aconseguit a l'Antonio Guillem, que és el fotògraf, que mai a la vida ha pogut parlar d'aquesta foto.
Exacte.
No? Sí, sí. I dius, ostres, m'agradaria haver-lo entrevistat.
Sí, sí.
Doncs Jenny de Planes, acabarem, va, amb les imatges, amb els molts memes que s'han fet del meme del nòvio. Ja sé que no estem al dia si ho posem aquest meme, però ho fem perquè és català.
És històric, a més.
És mundial català, és com tu dius,
exacte,
ja és vintage.
Exacte.
Jenny de Planes, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, vosaltres, adéu-siau, continuem la setmana que ve. Fins aviat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.